una setmana més ens trobem aquí amb l'historiador local Domènec Miquel. Domènec, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos un dia més a l'espai Història de Sant Cugat, on nosaltres sempre ho diem, que ens apropes als orígens de la ciutat.
Molt bé.
De la ciutat i els districtes, i rodalies...
Vull dir entorns.
I entorns.
I rodals.
I el que faci falta. Parlant d'aquests orígens, Domènec, avui parlem de topònims, que és la diguéssim, l'estudi de l'origen dels noms.
Els noms de lloc.
I farem un recorregut pels topònims dels districtes d'aquí, de casa nostra. I sí. Parlarem de les Planes, de la Floresta, de Valldoreix, de Sant Cugat, de Mirassol.
Molt bé.
Molt bé, Domènec. Escolta, doncs sense més preàmbuls...
Per on vols començar?
Sí. Començarem per les Planes. Vinga, perquè em ve de gust.
Ah, perquè les Planes, a més, és el lloc més lluny i tot plegat.
Vinga, i ens anirem apropant.
Sí, les Planes és un nom d'aquells que té delicte, perquè, és clar, diguéssim, dir de les Planes en un lloc tan muntanyós, també, en fi, resulta ben curiós, no? En realitat, són les Planes de Vallvidrera, el nom original, que seria... la petita plana que genera entorn a la riera de Vallvidrera a baix, per on passa, diguéssim, el tren. I justament perquè hi ha aquesta plana i passa, diguéssim, el tren, l'autopista, no? I la carretera, tot. És a dir, que la plana ha desaparegut pràcticament menjada per les infraestructures aquestes modernes.
Però això és ara que hi passa el tren, l'autopista,
sí, esclar,
abans que hi havia?
Abans hi havia això, unes planes que eren conreuables i de més. Però justament perquè eren unes planes que en una zona, diguéssim, de fàcil transitar, doncs és per on passen totes les infraestructures.
I la tradició de parar-s'hi a esmorzar, menjar, dinar, ja hi era a l'època?
Això és una tradició que neix a finals del segle XIX, principis sobretot, diguéssim, del segle XX, quan la gent de Barcelona, una mica moguda per tot aquest higienisme i aquest moviment d'apropament a la natura, que deriva també una mica de la mentalitat anarquista molt pròpia de l'època, i això, a veure, l'anarquisme té moltes parts positives, no tot és anar a tirar bombes al rei, vull dir, sinó que hi ha bastantes més coses. Doncs llavors aquest apropament a la natura fa que el diumenge se surti i es vagi fins a les Planes. Això vol dir, en aquella època, volia dir, pujar a la muntanya i baixar per l'altra banda, i era tot una excursioneta. I com que a les Planes hi havia una sèrie de petites fonts, doncs es anaven en aquestes, el que se'n deia una fontada, es anava un grup i es feia un dinar col·lectiu i tot plegat, molt, diguéssim, d'aquest moviment, això que deia anarquista, que era com molt comunitari, com molt participatiu, etc etc.
I així passaven el dia.
I així es passaven el dia. I així, diguéssim, tu tens que, per exemple, els del tren de Sarrià, doncs van veure de que entre els burgesos que s'establien i feien les seves cases modernistes a dalt la carena de Vallvidrera i els obrers aquests que anaven a les Planes, doncs home, la qüestió era facilitar-los una mica la cosa i van crear una cosa que se'n deia el funicular de Vallvidrera. Llavors amb aquest funicular els hi estalviaven la pujada, i com a mínim per una banda, i llavors doncs, la gent pujava amb el funicular, anava fins dalt i baixava fins a les Planes. La tornava no hi havia funicular que volgués i havien de pujar a peu, Però bueno, amb això, per facilitar també aquest trasbassament, es va inventar un tren que és el Minagrot. El Minagrot era... El Minagrot era un túnel, el primer túnel que va travessar el Collserola, per portar l'aigua del pantà de Vallvidrera fins a la vila de Sarrià, perdó. Llavors, diguéssim, hi va haver-hi un senyor que se li va acudir que aquest túnel podia servir per passar un trenet de via estreta, que era un trenet de 60 centímetres, de fet era com un tren miner, i aleshores doncs hi havia una màquina, bueno, un automotor, una unitat, diguéssim, automotor amb un remolc, en el qual les persones havien d'anar assegudes de dues en dues, perquè no donava per més, vull dir, doncs, i anaven, allò es tancava com una mena de gàbia, una vegada eren tots a dintre, i feia el trajecte en 5 minuts, diguéssim, anaven d'una banda a l'altra, i se salviaven pujar i baixar. I el tren aquest, per la banda de Barcelona, o sigui, per la banda de Vallvidrera donava molt a prop del pantà, 100, 150 metres o 100 metres, diguéssim, del pantà, i per l'altra banda donava a mitja alçada del funicular de Vallvidrera, de manera que fins i tot el funicular de Vallvidrera hi tenia una parada, eh? I tu podies agafar el funicular, pujaves fins a la parada aquella i llavors anaves a peu fins a buscar el Minagrot i portaves doncs, en allà i t'estalviaves pujar i baixar la muntanya.
I d'aquesta manera es va fer popular, suposo, el anar a passar el cap de setmana, i dic cap de setmana, vull dir, la jornada de descans allà a les Planes.
Exactament, sí, sí, sí. I, de fet, l'existència del Minagrot és el que després motivarà la creació del tren que anirà, diguéssim, doncs, cap al Vallès. Per això, el dia que parlem ara del centenari del tren, ja us explicaré com va funcionar l'assumpte.
Això m'ho deixem, llavors, per un altre dia, un altre sí. Capítol. Hem parlat de les Planes, ens anem apropant.
Espera encara una altra cosa, les Planes.
I tant.
Les primeres cases que hi ha a dalt a la muntanya, allà a la Creu d'en Blau, a l'entorn del que és la Creu d'en Blau, curiosament, són unes torres que són dels anys 20, una vegada ja s'havia fet el tren ja arribava, ja hi havia l'estació de les Planes, i aleshores l'indret aquell va ser conegut com les Tres Torres. Ja existien les Tres Torres de Sarrià i després hi havia les Tres Torres, diguéssim, de les Planes. Però a la pràctica, quan en els anys 60 s'hi ha creant allà un barri d'autoconstrucció, dic d'autoconstrucció per no dir-ne de barraques, que és el que realment era, doncs en el moment en què es va fer doncs, aquest barri va adoptar el nom de les Planes de Baix.
Escolta, has dit un altre nom d'allà a les Planes, la Creu d'en Blau.
La Creu d'en Blau, sí.
D'aquesta ens en podries explicar els
sí,
orígens?
Sí, la Creu d'en Blau és un problema. És un problema perquè el fet de que hi hagi una creu en allà sempre s'ha associat amb que hi van matar-hi amb un senyor que es deia Blau, etc, etc. La veritat és que efectivament hi va haver-hi un masover que es deia Blau, que vivia, diguéssim, aquí a Sant Cugat, etc, i que no en sabem res de la seva mort. El problema està en que aquella zona, Can Cortés, Can Cases i tota aquella àrea, allò era parròquia de Santa Maria de Vallvidrera. Encara que estiguin en terme de Sant Cugat, era parròquia de Vallvidrera. I, per tant, si hi va haver-hi un assassinat o hi va haver-hi alguna cosa d'aquestes, això devia constar en els llibres de Vallvidrera. I, esclar, els llibres de Vallvidrera es van cremar durant la Guerra del Francès i, per tant, no en sabem res.
Només les dites i les històries que es deuen anar explicant, no,
sí, Domènec? Sí, 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 però efectivament jo he trobat en documentació de Sant Cugat l'existència d'aquest personatge, seria un personatge de final de 1600, que es deia, bueno, es deia Blau de cognom, eh? I era en Blau, sí.
Mm-hmm. Com anàvem dient, Domènec, ja ens anem apropant cap aquí i ens aturem a la Floresta.
La Floresta.
Explica'ns una mica la Floresta, per què porta aquest nom, quin és el seu origen, flor, floresta...
Ui!
És un sí. Nom que fa molt de bosc, eh? Fa molt sí. de prat, de...
Sí, de fet, la Floresta vol dir una mica la selva, el bosc, etc, etc. A veure, la Floresta neix immediatament que hi ha el tren... comença, diguéssim, les primeres cases construeixen...
És a dir, abans no existia com a tal la Floresta,
No. Allò estava ocupat per una sèrie de masies. Bàsicament hi havia dues masies, el que és, vull dir, l'organització de la Floresta, bueno, tres, eh? Doncs una que era Can Busquets i l'altra era el Can Buscarons. Can Buscarons, bueno, per diverses raons es van arruïnar i va acabar passant, diguéssim, a Can Busquets. I després de l'epidèmia de la plaga de la filoxera i de la caiguda dels preus del vi, que això és el que és més determinant, doncs va quedar armot. Eh? I tot allò eren vinyes, tota aquella zona, tot eren vinyes. I llavors, així que es fa, diguéssim, el tren, es comencen a vendre solars en allà i així la gent de Barcelona s'hi començaran a construir casetes. Però val la pena d'assenyalar que la clientela que se'n va a viure o que es comença a fer una caseta en l'entorn de la Floresta, el que després se'n dirà la Floresta, en aquests moments es diu Can Buscarons, simplement, és bastant diferent de la que anirà, diguéssim, a Vall d'Oreig. Eh? Primera, perquè la gent que va a la floresta és una gent més amb sentiment higienista, més vinculada en els moviments aquests anarquistes, de naturistes, etc.
Més liberals, potser.
Sí, i també més obrers. Uh-huh. I també més obrers. Són petits botiguers, són taxistes, són petits menestrals, artesans, i això. I això, fixa't que es nota molt, hi ha una gran diferència amb la gent que va a Vall d'Horeix, que són ja més grans botiguers, són comerciants, són professions liberals, són empleats de banca o de grans corporacions o coses d'aquest tipus així. I això vol dir dues mentalitats absolutament diferents. Els de els de la floresta, de seguida, com que venen d'aquesta mentalitat anarquista, són molt més cooperatius, i de seguida s'organitzen i col·laboren els uns amb els altres, i això farà que tinguin l'estació del tren a l'any 25. Mm-hmm. Mentre que els burgesos de Vall d'Horeix, que són molt més individualistes, en el sentit burgès aquest i tot plegat, trigaran fins al 1931 a tenir l'estació de tren.
Mm-hmm. Ja en parlarem més endavant de Vall d'Horeix, però ara estàvem a la floresta i ens explicaves que la floresta abans es deia Can Busquets, així?
I Can Buscarons.
I Can Buscarons. I quan va canviar aquest nom de Can Busquets a la floresta?
Doncs canvia una mica a principis, diguéssim, dels anys 20, perquè allò se li ha de donar, diguéssim, un nom. De fet, a diferència de Vall d'Horeix, que es crea com una vila jardí, que es diu, allò es crea com una ciutat bosc. Això és una contradicció de termes, perquè o és ciutat o és bosc, però una ciutat bosc no pot existir.
És una mica estrany.
Sí, és molt estrany. Però bueno, és que t'indico una mica la mentalitat de l'època. Ells, genèricament, els primers que hi van en diuen la colònia, no? Perquè estan colonitzant un terreny erm, etc., i per tant estan colonitzant, estan fent una cosa absolutament nova, i això. És un lloc de cap de setmana, però que a diferència de lo que després passarà a Vall d'Horeix, de seguida hi haurà gent que hi començarà a viure tot l'any. Mm? Uh-huh. Perquè el tren els hi donarà aquesta possibilitat molt, molt, molt d'immediat. I perquè tenen aquest altre tipus de mentalitat més de natura i això. I aquest és un aspecte important.
És a dir, el tren els facilitava anar a treballar a Barcelona i pujar cap a casa.
Exacte. Tot i que, diguéssim, normalment el que feien era baixar a l'estació de les Planes, en principi, diguéssim, i anar a peu fins a la floresta, moltes vegades seguint la mateixa via del tren, perquè els hi era més còmode.
Déu-n'hi-do, el trajecte.
Sí.
Ens queda alguna cosa, algun apunt per dir de la floresta?
No, en tot cas, diguéssim, que és una mica l'Ajuntament de Sant Cugat el que comença a anomenar-lo la floresta, i que llavors després hi associa el nom de Pearson, i llavors s'acabarà dient la floresta Pearson, que ara és un nom que hem perdut. Vull dir, i s'ha acabat, diguéssim, només amb la floresta, i s'ha acabat. Val a dir que el Pearson hi va tenir molt poc a veure. Sempre surt el mite aquell que diu: el Pearson va comprar allà tota una sèrie de terrenys.
Expliquem
perquè pensava
qui era
fer
en Pearson, doncs.
En Pearson és l'enginyer que promou el tren aquest del Vallès. Uh-huh. És el que porta l'electrificació, de fet, l'electrificació hidràulica, diguéssim, a Catalunya, i és el que crea, diguéssim, el tren aquest, el ferrocarril elèctric. Possibilitat per ell. Ell és l'enginyer, de fet, és el financer. L'enginyer que ho idea tot plegat és el Carles Montañés.
Mm-hmm. Llavors, comentaves que s'ha perdut el nom de Vila
Pearson.
Floresta Pearson.
Sí, s'ha quedat amb la floresta seques i s'ha acabat. Sí.
I ja està.
I ja està, sí.
Molt bé, Domènec, ara ja ens anem apropant. Venim a Vall d'Horeix, que ja ens feia 5 cèntims ara quan xerràvem de la floresta, que s'hi van establir dos tipus de personatges de la vida quotidiana de la societat de l'època,
sí,
molt diferents.
Sí, realment és molt curiós perquè són dos districtes que neixen classistes de per si, eh? Però bueno, això de vegades els hi costa també entendre, això, no, nosaltres, no? Si nosaltres acceptem a tothom, no, en fi, bueno, això de tothom és un concepte molt relatiu, fixa't, per exemple, només que en la Floresta, ja abans de la guerra, en Terruell fa uns blocs de pisos, i no passa res. A Vall d'Oreig no hi ha un bloc de pisos en lloc, i quan s'ha plantejat alguna vegada de fer uns blocs de promussa, hi ha hagut allò, un drama col·lectiu i la gent esquinzant-se les vestidures, i vull dir, això és una ciutat jardí i no podem trencar-ho, vull dir, però bueno, són mentalitats diferents. A veure, Vall d'Oreig. Vall d'Oreig és molt complicat, perquè Vall d'Oreig, diguéssim, surt d'iniciatives múltiples. Hi ha molts més propietaris que comencen. Per una banda, hi ha dos inversors barcelonins que comencen comprant. Un és el Fuster Serracant, que es queda, diguéssim, el que avui dia coneixem com a Mas Fuster, que allò era el Mas Bartralot, originalment, però que es queda la finca aquesta. I un altre és el Joan Borràs, que es queda la finca de Can Llonell, i per tant doncs són dues finques que ja cauen en mans de Barcelona. De totes maneres, les primeres iniciatives d'urbanització són per part d'un propietari de Sant Cugat, que és el Castanyer. En Castanyer, que tenia, diguéssim, les terres aquelles on hi ha la plaça que li està dedicada, i per dir-ho així, l'avinguda Bilbao i cap a més, diguéssim, aquest sector. A partir d'aquí aniran sortint tota una altra sèrie de propietaris, els de Camp Major, els de Can Cadena, aniran sortint després els de Can Llobet amb una certa part, aniran com es diuen, els Gasó, que tenen a la banda del Mar Roig i Montmany, aniran sortint tota aquesta sèrie de propietaris. Doncs, el que apareix és que cada un d'aquests, i després, per exemple, l'Antoni Cavaller, que és un personatge, també és un constructor de Barcelona, que es quedarà tot el que és la banda del barri de Sant Jaume, que és a sota la via del tren, aquella, el que és el tocant el torrent de Saladrigues. Clar, doncs, cada un munta la seva urbanització i té por de la competència que li faran els altres, perquè és clar, el que vol vendre és ell, no que li venguin. No? Vull dir. I per tant, les coses començaran a aparèixer com urbanitzacions disperses, mal connectades entre si. A veure, interessa que no connectin amb un altre, perquè no sigui cas de que si passen pels terrenys de l'altre abans de venir al meu, llavors a la millor li compren a l'altre, o si no, diguéssim, si passen pels meus per anar, diguéssim, aquell d'allà al final, llavors potser li agraden més aquests al final, llavors no em compraran a mi, i per tant hi ha aquestes rivalitats que són molt difícils, molt complicades, i que existiran, diguéssim, durant molts anys. En Gasó va intentar diverses vegades de crear una urbanització única per Vall d'Oreig. Fins i tot va crear una societat anònima que es deia Urbanizaciones y Tranvía de Vall d'Oreig, però que no funcionarà, que no s'arribarà a fer. És una llàstima, per exemple, que no es vagi a fer el tramvia. El tramvia anava de l'estació de Sant Cugat fins al Mar Roig. Avui dia encara els hi faria un gran servei, perquè arribar fins al Mar Roig és complicat. Vull dir, doncs, ara perquè doncs, hi ha un servei d'autobusos, però durant molts anys que no hi ha hagut el servei d'autobusos ha sigut bastant complicat arribar fins en aquells barals allà baix, no? Però bueno, són aquesta sèrie de rivalitats internes que dificulten, doncs, de fer. Per una altra banda, ells també, a veure, Vall d'Oreig s'ha de dir com peix, no? És Vall d'Oreig, peix, vull dir, és exactament peix.
I com vall.
Sí, sí, perquè el nom deriva, bueno, és igual, diguéssim, el nom deriva de la vall d'Aurexi, que era un nom d'aquests, bueno, del segle IX o del segle X, que dels grans propietaris, doncs, que hi havia en el sector i tot plegat, però, bueno, això deixem-ho, perquè de fet, la vall de Vall d'Oreig pròpiament seria el barri de Sant Jaume. És la vall aquesta on hi ha el torrent Saladrigues i que acaba, diguéssim, de fet el torrent Saladrigues s'hauria de dir el torrent de Fumet i que acabaria en el turó del Fumet. I per tant, el que és històricament Vall d'Oreig és la vall aquesta que part és el Vall d'Oreig actual, però també la Floresta, part de la Floresta. Tot el que és després de la carena i que són els terrenys que hi ha, les aigües van a parar en el Llobregat, no van a parar en el Besòs, allò és una altra cosa. Allò pròpiament és un altre sector. Uh-huh. Però bueno, ara tot té el mateix nom perquè a partir de la parròquia doncs, en fi, doncs s'ha adoptat aquest nom. I el divertit és que els urbanitzadors em van començar a dir Vall d'Oreig, Oreig del sentit del vent, eh? La vall del vent, perquè aquí arriba la marinada i a l'estiu s'està molt bé perquè bufa un ventet fresc, llavors no es passa la calor de Barcelona, etc, etc, i van transformar la pronunciació del nom una mica per vendre, eh?
Molt bé, Domènec, que se'ns acaba el temps, seguirem parlant dels noms que ens queden al proper capítol, però ara em toca acomiadar-te. Que vagi bé la setmana i ens veiem a la propera secció. La propera sessió, doncs, amb més noms que ens han quedat a la butxaca, doncs, per anar explicant. Domènec, moltíssimes gràcies.
A tu.